L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest és un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. El Llevat dins la pasta el podeu sentir tots els divendres a 5:45 de la tarda. A banda, també podeu recuperar els programes al web radioestel.cat a la secció Ràdio la Carta.
Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel amb testimonis que estimulen a transformar el món amb l'estil del ferment de l'Evangeli.
L'educació dels infants i joves és un dels eixos vertebradors de la societat. La formació bàsica dels infants i adolescents es gesta en els centres educatius, on no només s'adquireixen coneixements, com de la manera clàssica s'ha concebut l'escola. L'escola, els instituts, són autèntics motors per a la formació integral de les persones, per a la formació en oficis, per a la transmissió de valors i la construcció de les nostres societats democràtiques. El curs passat, molt marcat per la situació de confinament causada per la pandèmia de la Covid-19, els infants, l'alumnat de primària i secundària de Catalunya, no van poder anar als seus centres educatius respectius. La situació de rebrots durant l'estiu ha marcat la preocupació per la tornada a l'escola i també hi ha una preocupació pel desenvolupament del curs 2020-2021 que ara comença. Avui, per parlar d'aquest inici de curs, als centres educatius, en aquesta situació d'encara pandèmia, tenim entre nosaltres a Tere Esperabé Prieto, que és mestra de l'escola pública des del 1993. Viu al barri de Torre Baró i és responsable de polítiques educatives a la Federació d'Educació del Sindicat Comissions Obreres. També és membre de l'associació 033 Educa, a la zona nord de Nou Barris, i vocal de l'AMPA de l'Institut Sant Andreu. La Tere va ser també militant de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC. Bona tarda, Tere.
Bona tarda.
T'agraïm que hagis pogut trobar un moment per atensar-te als estudis de Ràdio Estel i poder fer aquest diàleg, aquesta entrevista.
Molt bé, molt de gust.
Tere, si mirem uns mesos enrere, què ha suposat el fet de que es tanquessin els centres escolars a partir de l'estat d'alarma que va esdevenir el mes de març i aquest confinament derivat que hi ha hagut a les llars dels alumnes? Quines afectacions ha tingut això?
Bueno, moltíssimes afectacions. La primera, sobretot de sorpresa, no? Era una situació inimaginable, perquè els centres potser s'han tancat per un dia que va nevar molt, fa molts anys, no? El 2010, si no m'equivoco, i bueno, hi ha situacions de guerra o altres situacions molt greus, no? Però pels docents i per tota la comunitat educativa era, en principi, semblava que seria una cosa molt curta amb el temps, no? I després, quan vam veure que durava molt, doncs això, molt sorpresos i molt preocupats per tota la situació. Clar, ha tingut moltes afectacions, no? Sobretot, podríem concretar-ho en dos, no? Els nois i noies, els infants adolescents necessiten socialitzar-se, no? a més del marc de la família, del marc del barri, no?, que és molt important per educar-se, per aprendre, doncs hi ha el marc de l'escola, no?, de la institució escolar. I llavors tots aquests vincles, aquesta maduresa que ells van agafant anant a escola cada dia, anant a l'institut, tot això es va tallar, no? I després a nivell d'aprenentatges, perquè els aprenentatges és veritat que hem fet moltes coses online, però molts aprenentatges s'aprenen treballant en equip. I això no ha pogut ser. Sí que hi ha hagut algunes propostes per treballar per projectes, però presencialment i estan amb un company treballant cooperativament, com estan treballant molts centres, doncs aquests dos exemples no ha pogut passar, no? Llavors això ha afectat, creiem, molt als infants, i després suposem que parlarem dels infants més vulnerables, però ha afectat molt amb les seves rutines, no? També ha afectat als professionals de l'educació, no? Perquè tot i que tenim formació en noves tecnologies, no la suficient per a una situació així, no? No tenim les eines ni les plataformes, no hi ha una regulació del teletreball i tot això ha comportat, pues, això, una afectació que no ens ho podíem imaginar, no? I s'ha de millorar la situació, no?
Uh-huh. Tere, parlaves, podríem dir, dels alumnes o de les famílies que estaven com en una situació de precarietat. Diguem que aquí s'ha vist el baixar les aigües, no? Com teníem algunes llars. Què és el que heu pogut veure des del sindicat, des de l'Observatori Privilegiat, on estàs tu, no?, que tens aquesta visió de conjunt de Catalunya?
Doncs sí, la veritat que hem vist moltes coses, no? També el que hem vist és que tot això ja passava abans, no? A Catalunya hi ha un 30% de pobresa infantil i potser la societat no era tan conscient, no? La societat, un dels temes que nosaltres hem vist que s'ha fet més conscient ha sigut amb la bretxa digital, no? Quan tots els nois i noies havien de treballar amb un portàtil o amb una tablet i molts es veia que no tenien, altres no tenien connexió, de vegades perquè estan en situacions geogràfiques que no en tenen, però de vegades és perquè no tenen wifi a casa, no? I llavors s'ha vist palès aquesta situació que dèiem, això ja passava. Ara està passant més. Ara hi ha estudis que ja diuen que hi ha un 34% de pobresa infantil, no? Un altre aspecte que hem vist, que també de vegades queda invisibilitzat, és que molts alumnes tenen beques per menjar a l'escola, no? I clar, quan es van quedar a casa, doncs aquestes beques no hi eren, no? Aquest àpat diari saludable no estava, no? Llavors és veritat que el departament va posar en marxa unes targetes Moneder on ingressaven diàriament 4 euros els dies lectius, però també moltes mancances, van arribar tard, alguns jocs no els hi arribava, després a l'agost es van comprometre a fer-ho i no ho han fet. I bueno, tot això ha fet que es vegi que hi ha una situació molt precària que hem de lluitar tota la societat perquè tot això canviï, no? Això que dèiem de la bretxa digital, doncs ordinadors encara estan arribant, no? Han arribat a l'estiu quan ja ha acabat el curs, no? I hem de fer totes les polítiques necessàries socials perquè tot aquest alumnat no pateixi aquesta situació tan greu.
Tere, anem a mirar aquest curs que tot just està començant. La Conselleria d'Educació podríem dir que està liderant i proposant unes mesures concretes de cara a aquest curs. Anem a detallar algunes, val? Per exemple, s'ha parlat de la contractació de 8.000 persones que, bueno, en principi han de reforçar les plantilles del centre. Com ho veieu això? És una xifra suficient? Està clar que és el que faran o no aquests docents?
Bueno, nosaltres creiem que és una xifra insuficient, perquè clar, si recomanen les autoritats sanitàries que els grups han de ser molt més petits, normalment a primària són de 25, a secundària de 30, i ara les recomanacions del Ministeri diuen que han de ser de 20, però només són recomanacions, no són obligacions. Nosaltres hem calculat que faltarien només aquí a Catalunya 16.200 per la pública i 5.200 per la concertada. O sigui que ja veiem que la proposta del departament, que benvinguda sigui aquestes 8.000 persones, aquests 8.200, però no serà ni molt menys suficient per poder afrontar aquesta tornada a l'escola amb garanties sanitàries.
Uh-huh. I també es parla d'aquesta figura, no?, del grup de convivència estable o bombolla, crec que també se li està dient en l'argot. És viable el treball en grups així de tancats en una escola que al final, bé, és com una olla, no?, on conviuen diferents generacions, grups.
Clar, d'això, dues coses, no? La primera és que el departament ha basat tot, quasi bé tot, en aquesta mesura i creiem que és una mesura que pot ajudar, però no ha de ser l'única. Per exemple, han dit mascaretes, no han arribat als centres les mascaretes, no s'ha incrementat el personal de neteja, molt important, ni el personal d'infermeria, que demanem perquè puguin ajudar amb tota aquesta crisi sanitària, no? Llavors, aquests grups de convivència, per exemple, ahir em comentava una mestra, vale, a classe es pot fer, però al pati ens estan dient que hem de posar com unes cadenes, em va dir, suposo que vol dir com unes cordes per separar els grups, no? Clar, tothom que ha estat en una escola, com a alumne, com a docent, com a mare, com a pare, sap que això és molt difícil, que en un pati diàriament, no?, es puguin estar els nens i nenes de cada grup només en aquell espai, no? O sigui que, bueno, com a mesura per tenir clar la traçabilitat pot ser una bona mesura, això ho valorem positivament, però és molt complex en una escola quan hi ha tantes activitats, no?
I espais faltaran, Tere? Perquè, bueno, ens consta que en alguns llocs, en algunes poblacions, s'estan buscant fins i tot doncs, altres tipus d'espais públics on situar els alumnes, com perquè una escola és un espai limitat, no?
Sí, sí. Creiem que ha faltat coordinació. El departament hauria d'haver coordinar-se més amb els consells comarcals i amb els ajuntaments i buscar més espais. És veritat que fora també els espais de poblacions que no en tenen molts, no? Però nosaltres de primer moment vam dir és una cosa molt important. No estem en una situació excepcional, amb una emergència educativa, amb una emergència sanitària, s'han de buscar més espais per poder tenir grups més petits, no? Llavors sabem que en algunes poblacions sí que tenen aquests espais, però en moltes, la majoria, no hi ha hagut la suficient coordinació i no hi ha aquests espais.
Parlaves d'infermeres. Hi ha algun tipus d'enllaç amb els ambulatoris? Està previst dintre de les propostes que fa el departament?
Sí, actualment hi ha, per exemple, temes com les vacunes o altres coses que hi ha una petita coordinació amb els CAPs, no? Clar, nosaltres demanàvem que fos una figura estable al centre i que pogués ajudar, perquè també el departament vol impulsar l'educació per la salut. Clar, els docents no tenim aquesta formació, no? Llavors creiem que aquesta figura que estigués fixa al centre, i si no pot ser a cada centre, cada dos, podria ajudar. La proposta d'ells és que el mateix personal d'infermeria que està al CAP, que estan als CAPs atenent a tantíssima gent ara amb tota aquesta situació, també ajudi al centre. Tenim molts dubtes de que pugui funcionar, tot i la bona voluntat dels treballadors de l'escola i dels treballadors del CAP, no? Perquè si poséssim més infermeres als CAPs, doncs podria ser possible, no?, aquesta coordinació, tot i que nosaltres creiem que és millor a l'escola, però sent els mateixos número de treballadors que no ampliaran, ho veiem, bueno, impossible per la sobrecàrrega de feina.
I totes aquestes mesures, Tere, podríem dir, es podran anar valorant, discutint, podríem dir aquí els docents, els professionals podran dir alguna cosa, els consells escolars, les AMPAs, o és una cosa que en principi es dona ja com a feta i definida?
Home, el departament diu que es va, ara no em sortirà la paraula, no? Diu que es va adaptant segons la situació. No sabem si adaptant o improvisant, però per lo que és la part d'escoltar la veu i veure altres mirades, el departament, en tota aquesta situació, que és veritat, que és molt complexa, que ha de superar qualsevol perquè és inesperada, però que des dels sindicats, des de les famílies, des dels moviments de renovació pedagògica, tota la comunitat educativa, hem dit de totes les maneres que volíem col·laborar, volíem dialogar, acordar i fer-nos corresponsables de la situació, perquè no és una cosa del departament, és una cosa de tots i totes, no? I hem tingut un no per resposta. Les meses de negociació només han sigut informatives, això lo referent al sistema públic, i els altres espais que nosaltres reivindiquem com a educació, que pot ser l'educació 03, el lleure, universitats, concertada, ni tan sols hi ha hagut aquesta informació. S'han pres decisions unilaterals des del primer moment de la pandèmia i no hi ha hagut manera de poder fer arribar la nostra veu si no és per mitjans nostres de les webs, fent comunicats, sortint a premsa, però el que és el diàleg i la negociació amb el departament. Ahir, per exemple, havia una reunió paritària de salut, perquè ara hi ha molta gent que farà oposicions, per poder acordar amb la representació legal dels treballadors, que som els sindicats, no?, escollits pels treballadors, sobre decidir les mesures per les oposicions, i el departament aquest document ja l'havia penjat a la web, vull dir, abans de la reunió. O sigui que, bueno, això és un exemple de la negociació que tenim.
Recordem que avui estem entrevistant a Tere Esperavé, que és responsable de polítiques educatives a la Federació d'Educació del Sindicat Comissions Obreres. Dintre dels sindicats hem vist que els que sou majoritaris dintre dels docents, doncs heu signat, d'això es va fer ressò al Diari del Treball, un comunicat unitari en el qual exigíeu a la Generalitat doncs, que no estalviés esforços de cara a l'inici de curs. Quines mesures més proposeu vosaltres i bueno, si valores positivament aquesta unitat d'acció que hi ha hagut en aquest comunicat?
Valorem molt positivament aquesta unitat d'acció, no? Perquè si ho fem junts podrem aconseguir moltes més coses, no? Ja de vegades els sindicats no hem pogut treballar coses conjuntament, aquesta vegada sí, tot i la situació tan complexa, i llavors hem fet amb aquest manifest hem volgut dir volem una tornada segura, volem totes les mesures i volem respectar el dret a l'educació dels infants i joves, amb aquestes mesures que comentaven abans dels EPIs per tots els treballadors i treballadores, personal de neteja, espais alternatius. I un altre aspecte també tenir cura del personal treballador vulnerable, que és una cosa molt important. Tenim molts docents que són més grans de 60 amb patologies i volem que es tingui en compte i es faci les adaptacions de treball necessàries. Amb tot això el departament i els serveis de prevenció han anat molt lents. Molta gent a dia d'avui encara no sap si ha d'anar o no, reincorporar-se. I amb tot això ens hem posat tots els sindicats d'acord i estem junts i si caldrà doncs farem mobilitzacions o el que calgui. Nosaltres com a Comissions Obreres ja hem proposat una, farem una el dia 9, dimecres dia 9 a la plaça del Rei, a les 12 del migdia per demanar respecte a l'educació. Creiem que és una situació molt greu i que necessita de tot l'esforç de tota la societat. Ara és el moment de l'educació i dels infants i dels joves.
Més enllà d'aquestes manifestacions, com la societat en general, Tere, s'hauria de posicionar, no?, davant d'aquesta problemàtica, aquest dret que manifestes que s'ha d'exigir, no?, el dret a una educació pública, universal i de qualitat.
Creiem que és una cosa de tota la societat, com deien, no? No podem deixar ningú enrere. Llavors s'han d'implicar tots els agents educatius, els partits polítics, els ajuntaments, els veïns, les veïnes, no? I per exemple, hi havia això que tothom sap, per exemple, que es posava un cartell en una escala i es deia si tens wifi comparteixo perquè els infants de la teva escala que ho necessitin, de la teva porteria, puguin tenir. No? O sigui que els infants i els adolescents és una cosa de tota la societat i tots ens hi hem de posar si és que volem sortir-ne.
Mm-hmm. Abans pensàvem no?, en aquestes famílies vulnerables, darrere les quals hi ha aquests infants, no? Una taxa que ens avisaves que està creixent. Com estan afectant ja en aquests moments les situacions de precarietat que ha portat com a derivada de la crisi econòmica de la Covid? És a dir, ens trobem en famílies que els pares o bé s'han quedat sense feina o estan en ERTOs que no se sap si acabaran definitivament sense feina. Hi ha l'ingrés mínim vital que, pel que sembla, hi ha molta gent que no l'està percebent. Això com acaba afectant aquests fills i filles d'aquestes famílies?
Home, té una afectació molt gran, no? Perquè moltes coses que fins ara havia una mínima estabilitat, no? Doncs ara no hi ha, perquè tu dius, per exemple, les d'economia submergida, no? Pues no tenen aquestes possibilitats d'ERTOs, no? Aquestes possibilitats d'aquests ingressos, no? Nosaltres creiem que a nivell de salut emocional i salut mental a tot això tindrà una gran afectació, no? Posaré un petit exemple. Quan nosaltres ens preocupem per la bretxa digital, no?, que vol dir les tablets, no?, el material i la connexió, hem vist que moltes famílies a casa no hi havia comptes, no hi havia llapis, no hi havia fulls per escriure, no?, per l'hora de fer deures, no?, i en molts barris s'han fet lots per poder-ho portar, no? Vull dir que de vegades la gent que no tenim aquesta situació molt precària pensem, bueno, és que faltarien ordinadors, no, és que falten més coses, no? Llavors tot això tindrà una afectació molt gran, per exemple, amb els adolescents i joves que l'interès per l'escola, diguem que no era molt alt, no? Doncs amb tot aquest temps han desconnectat, no? També s'estan fent petits estudis que l'abandonament escolar prematur pues, també està creixent, no? Són aquells joves que acaben l'ESO i després no acaben de trobar la motivació per fer uns estudis de grau mitjà o grau superior, no? Hi ha menys gent que s'ha matriculat, no? El 0-3, que també és una etapa molt important que serveix per compensar desigualtats, ja sabem que molts alumnes del 0-3 no els han matriculat, les seves famílies, per problemes econòmics i també perquè com que s'han quedat sense feina han dit, pues mira, pues ja em quedo jo amb la criatura a casa, no? Llavors, pues, això és una situació molt greu.
Tere, anem acabant. En un altre ordre de coses, en el currículum dels escolar dels centres, sembla, o ens preguntem, quin paper té el tema laboral, val? Sobretot pensant en aquests joves que finalment han d'acabar treballant per la societat, no? És a dir, amb ells es tracta com és l'empresa, quins tipus d'empresa hi ha, el tema dels sindicats, l'entrada al món laboral, la història dels treballadors, el món obrer, tot això forma part o té alguna petita part dintre del currículum o no?
Té una petita part, però no la suficient. Per exemple, a quart d'ESO i a primer de batxillerat, a l'assignatura d'història s'estudia la història del moviment obrer, els sindicats, però sempre de manera molt ràpida, no? Sí que és veritat que als cicles formatius hi ha una assignatura que es diu FOL, que ja s'aprofundeix molt més, no? Però què passa? Que ara es vol fer una reforma curricular de la formació professional i aquesta assignatura que tenia 60 hores baixa a 30, no? Llavors creiem que això és un greuge perquè, com tu deies al principi, és molt important que aquests joves i aquestes joves que aniran al món del treball sàpiguen que tenen uns drets, que tenen uns deures, que hi ha uns sindicats que els poden ajudar, que ells es poden organitzar, i tot això, si no es treballa a l'escola, doncs on es treballarà, no? Hi ha molts pocs llocs que es treballen, o sigui que es treballa, però s'hauria de treballar molt més.
Doncs queda feta la denúncia i la demanda. Per últim, Tere, dona'ns o quin tipus de missatge d'esperança, no?, podem llançar als oients enmig d'aquesta situació de pandèmia, no? Dintre de totes aquestes dificultats, podries assenyalar, doncs, això, alguns punts forts, potencialitats, no?, que estan sortint o que esteu veieu dintre de la comunitat educativa en aquests moments de dificultat.
Sí, sí, hi ha motius també per esperança, no?, perquè, per exemple, a nivell social, això que dèiem, grups d'ajuda mútua, banc d'aliments, no?, la societat civil s'està organitzant en els barris per poder ajudar els veïns que ho tenen més difícil, no?, i això és una, dona molta esperança, no?, de que les coses poden canviar, no? Nosaltres una cosa que valorem com molt important és que en aquesta crisi s'ha posat en importància el que és essencial, no? Per exemple, els treballs de cura, no? Les senyores de la neteja, les senyores que estaven al supermercat, la gent malalta, no? Les cures a les persones malaltes, tot això s'ha posat en més valor, no? Abans, pues anaves al súper, pues bueno, compraves, no? Ara veus que hi ha una treballadora que està fent un esforç, en aquest cas està posant en joc la seva salut, no? I llavors, donar valor a aquells treballs de cura que la majoria les fan les dones i les han fet històricament les dones, pues és un motiu d'esperança, no? Ja fa temps que el moviment dels feminismes està sobre la taula, no? I creiem que això també dona més força de dir, això és l'important, no? I després una segona cosa que creiem que podríem destacar, no?, com a motiu d'esperança, és que hem vist que segurament aquesta crisi, no ho sabem del tot cert, no?, aquest virus, però sembla que pot ser de desajustos del canvi climàtic, de la poca cura que tenim del planeta, no? Hem vist, per exemple, en el moment del confinament sortien els animals, hi havia menys contaminació, això vol dir que hem de tenir cura al planeta i sobretot els joves és els que ens estan ensenyant que tot això és molt important, no? Llavors aquests dos aspectes, hi hauria més, el tema de la cultura, les arts, no? També s'ha posat molt en valor, tots escoltaven música, veien pel·lícules, no? Vull dir, s'ha posat en valor també que és molt important la cultura, no? Però tot això ens fa com canviar una mica els valors que tenim aquesta societat capitalista i posar uns altres, no?, davant, i ara falta que ho mantenim, no?
Molt bé. Doncs, Tere, t'agraïm, Tere Esperavé, responsable de Comissions Obreres dins de la Federació d'Educació de Polítiques Educatives. T'agraïm aquest temps compartit al Llevat dins la Pasta.
Molt bé, gràcies a vosaltres també.
Llevat dins la Pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
Un dels nostres objectius a Llevat dins la Pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
El Papa Francesc, en el discurs al Parlament Europeu a Estrasburg l'any 2014, va dir: «L'educació no pot limitar-se a oferir un conjunt de coneixements tècnics, sinó que ha d'afavorir un procés més complex de creixement de la persona humana en la seva totalitat. Els joves d'avui demanen poder tenir una formació adequada i completa per mirar el futur amb esperança i no amb desil·lusió.
A través d'aquesta secció us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, al Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Us recomanem la lectura del comunicat de 7 sindicats de docents en relació a les ràtios a les aules. El podeu trobar al web del diaritreball.cat. Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu ara escriure'ns per fer-nos suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so Jordi Carretero i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:45 de la tarda.